bona nit a tothom. Gràcies per acompanyar-nos a aquesta segona xerrada de Festa Major, organitzada un any més pel Janios. Amb el Jordi l'altre dia quan em trucava i em demanava que vingués aquí avui a moderar aquesta xerrada, recordava, li preguntava quants anys fa, doncs hi ha 20 anys de xerrades de Festa Major, Déu-n'hi-do. I a més avui la cosa també anirà d'aniversaris, com ja sabeu. Avui volem parlar de l'agrupació de Balls Populars de Sitges, del seu aniversari d'aquests 40 anys. Abans però de començar, tot i que no cal presentació, abans de presentar-vos a les persones que m'acompanyen aquesta nit, us recordo que aquestes xerrades són possibles, evidentment, a banda del Bar Janios, a banda d'en Jordi Martí també, a Ràdio Maricel, a l'Eco de Sitges, a Justo Conde i al Joan Pros al So i també al restaurant La Salseta. Recordar-vos que aquesta xerrada també la podreu tornar a seguir per Ràdio Maricel. I abans de començar, una qüestió d'ordre que la recordarem si cal, a aquelles persones que tingueu ganes d'intervenir, que esperem que tingueu ganes d'intervenir, de comentar i de fer la vostra aportació, que sobretot ens demaneu el micròfon. Hi haurà un micròfon a disposició de tots aquells que vulgueu participar, així que només aixecant la mà intentarem que tots puguem parlar de l'agrupació de Balls Populars i en definitiva una mica d'aquests 40 anys. Com us deia, qui ens acompanya aquesta nit aquí, tot i que no calen gaires presentacions, tenim evidentment a la presidenta de l'entitat, a la Loreto Baqués, en Parés, en Joan Ramon Parés, que ja t'he canviat el nom, no?
Sí,
Josep, ja veus? Josep Ramon Parés, és fantàstic això per començar. Dues vegades president de l'entitat, a més de moltíssims altres papers a l'agrupació de Balls Populars, i a la Lolín Rocha, que ha estat membre de diferents juntes de l'entitat, ha estat cap de colla, ha estat balladora, i he de dir que en aquest cas, a més d'aquesta condició d'exmembre, l'he de presentar també com a exsòcia de l'agrupació de Balls Populars de Sitges, i Lolín, m'està preparant perquè et preguntarem per què la Lolín ja no és sòcia de l'agrupació de Balls Populars. Començarem amb la presidenta. 40 anys, s'han acomplert els objectius fundacionals de l'agrupació de Balls Populars de Sitges 40 anys després?
Sí, com bé diguem al Fugall, que per cert aprofito per dir que ben aviat el tindreu tots a casa, el tema de correu sempre va lent, ja sabeu com funciona, però ben aviat el tindreu tots a casa. I com bé diguem al Fugall, es fan 40 anys, i a mi m'agrada el terme quanteanyero, ja no són quarentons, són quanteanyeros, i sí, s'han acomplert els objectius, però seguim lluitant i anem, a mesura que es van acomplint els objectius, ens fem i ens fixem altres fites. O sigui, estem molt contents de la bona salut que té l'entitat, però sempre volem, tenim ambició per tenir-ne una mica més i que l'entitat sigui més gran.
Jo, abans de donar el torn de paraula a en Parés i a la Lolín, m'agradaria, gràcies al Fugall, que l'hem aconseguit aquesta nit, evidentment, perquè hem tingut tràfic d'influència amb la presidenta, que ens l'ha portat, perquè evidentment encara no ens havia arribat a casa nostra per aquestes coses de correus, recomanar-vos que llegiu tot el Fugall, però especialment un article d'una persona que a més aquesta nit crec que ens acompanya, si està aquí acompanyant-nos, un article d'en Jordi Surià que diu "L'heu feta grossa", aquest article que no us desvetllaré perquè s'ha de llegir a casa tranquil·lament, ve acompanyat d'un document que jo crec que val la pena mirar-se'l i que segur que us vindrà de gust veure'l, perquè sobretot s'ha de veure, perquè han reproduït exactament el text tal i com va succeir en aquell moment. Diu "Acta de Constitución. En la Villa de Sitges, a 28 de abril de 1978, se reúnen los señores abajo firmantes para constituir la Agrupación de Balls Populars de Sitges, la cual tiene por finalidad la de fomentar las danzas populares de esta villa y la conservación de nuestro folclore sitgetán". Aquest acta la firman el senyor Juan José Rocha, el senyor Ricardo Baqués, el senyor Juan Pros, el senyor José Canalda, el senyor Bifredo Vilar Pila Soler, el senyor Antonio Siré Claramunt, Eduardo Carreró Vidal, José Bricoller, Blas Fontanals Argenter i Isidro Panyella Virella. Un document que teniu aquí reproduït i que ja veureu quan tingueu el Fugall. Lolín, Parés, tenint en compte això que diu aquest acte de Constitució, Penseu el mateix que el que diu la presidenta actualment de l'agrupació, molt més jove, jo crec que no havies nascut. No havies nascut.
No estava ni en projecte, em sembla.
S'han acomplert els objectius d'aquest acte de constitució de l'agrupació?
Aviam, a mi una de les coses que em fa mal és que celebrem els 40 anys, perquè fa 4 dies en celebràvem 25 i dic, collons, el temps com passa llarg, no? Jo crec que sí, els objectius de l'agrupació que van marcar els socis fundadors es van aconseguir, però ràpid. El problema va ser què fèiem amb l'agrupació un cop els objectius s'estaven aconseguint, no? I crec que ha marcat una línia, ha marcat una manera de fer, que a vegades encertada, a vegades desencertada, però que ha fet una tasca important dins de la Festa Major. Jo abans ho comentava amb el sopar, no? Sempre dic que és com un preu i un retiro, no? Si un s'alimenta de l'altre. Si el retiro en fa una, el Prado l'ha de fer més gran. Doncs bueno, en aquest cas érem els valls de l'agrupació i els valls que no estaven a l'agrupació. Doncs gràcies a aquesta competència hem pogut tenir uns valls dignes al carrer, uns valls que a vegades han passat crisis fins i tot de gent i que, bueno, que tenim la Festa Major que tenim, que és envejable per molta gent de fora de Sitges. No?
Lolín.
Bona nit. Abans que res, felicitar a l'agrupació de Valls Populars pels seus 40 anys. Els objectius s'han complert en part sí i en part no. Han fet una bona tasca, moltes coses estan molt bé, però n'hi ha moltes per solucionar. I en 40 anys podrien haver fet més, jo també amb culpa meva, també, perquè quan hi he estat potser no he fet tot el que he pogut fer, el que he volgut fer, però sí que n'hi ha moltes coses que es poden solucionar pel bé de la festa, perquè l'agrupació es va fundar per als Valls Populars de Sitges, per agrupar-los, per mantindre'ls, i a vegades potser s'anem més per l'any celebrant unes altres coses, jo entenc que es tenen que celebrar, és una entitat cultural, però a vegades primer arreglem el que veritablement es va fundar l'agrupació i després fem unes altres coses perquè el teixit associatiu de l'agrupació té que viure tot l'any, però a vegades passa Festa Major Santa Tecla, ens oblidem una mica i tornem-hi 3 mesos abans, què hem fet? És que crec que n'hi ha moltes coses a solucionar. Ho han fet bé? Sí. Està amb una bona salut l'agrupació.
Quan dius que va néixer amb l'objectiu d'agrupar els valls, això vol dir que, i aquí algun dels membres fundadors, que l'agrupació pretenia ajuntar tots els valls de Sitges i això no s'ha aconseguit, és una assignatura pendent, no és una assignatura pendent, en quin moment estem tenint en compte que han passat 40 anys?
Aviam, de fet, aprofitant que hem tingut, que estem celebrant aquest aniversari, la junta directiva d'ara hem tingut la bona sort de poder seure i xerrar amb els socis fundadors i de fet vam estar parlant de totes aquestes coses. L'objectiu o el per què es va fundar l'agrupació va ser perquè en aquell moment deien nois, això se'n va en orris, la Festa Major no és el que hauria de ser, i sota el seu criteri van crear i fundar l'agrupació perquè fos una agrupació de tots els valls. El que passa que en aquell moment doncs, alguns valls van considerar que no els hi feia falta. I aquí va rebotat amb el que acaba de dir ell, que dius, doncs mira, potser sí que ja va bé que hi hagi dos bàndols i així uns es van punxant els altres i com t'he dit abans a donar el sopar, els monopolis tampoc no acaben de ser bons. Si veus que uns es treballen més unes coses o unes altres, doncs vinga, una mica de competència et vas animant. Sí que és veritat que després d'aconseguir portar els valls dignament al carrer, independentment que fossin uns de les valls de l'Ajuntament, ja ho sé que no és correcte, però són les valls de l'Ajuntament, independents, no sé si són independents, o i de l'agrupació. Sí que és veritat, Lolín, que no només ens centrem en la Festa Major Santa Tecla, però jo crec que la feina que es fa durant tot l'any és intentar donar un, bueno, fer la famosa pedagogia, no només de la nostra festa, que crec que s'ha fet una feina molt ben feta des de les escoles, des de totes les entitats i principalment també de la nostra, sinó també ampliar el ventall del calendari festiu i intentar ensenyar tot el que passa durant, tot, durant la resta de l'any. Sí que és veritat que sempre hi ha coses a millorar. Mare de Déu, jo em posaria les mans al cap si no hi hagués res a millorar, perquè al cap i a la fi, al capdavant de qualsevol entitat, es digui agrupació o es digui d'una altra manera, al capdavant hi estem persones i sempre hi haurà un equip diferent i cada un pot pensar o gestionar d'una manera diferent i prendre unes decisions més o menys encertades. Però aquí està la gràcia, home, és la salsa del xató.
Quines són, Lolín, les coses que tu entens que s'haurien de millorar? I permet-me que comenci així, però per què la Lolín Rocha, una de les persones vaja, més vinculades a l'entitat i amb, evidentment amb tradició familiar a casa seva, per què la Lolín Rocha ja no és sòcia activa, no és sòcia ni activa ni inactiva, no és sòcia de l'agrupació de Valls Populars de Sitges?
No és una sola cosa, és que any rere any veus que n'hi ha unes mancances que tu creus que són necessàries i que intentes, aunque des de fora sent sòcia, pues, parlar amb un, parlar amb l'altre, intentar que la cosa es recondueixi una mica, mirar d'arreglar-lo i veus que no, i una cosa menys. I ara una altra cosa, i no, i menys, i menys, i menys, fins que arriba un dia que dius: bueno, jo no em veig capacitada d'estar de sòcia d'una entitat que els objectius, perquè jo sóc sòcia d'aquella entitat, no es compleixen. Pues, em sento més a gust, pues, diguem, pues, no sóc sòcia d'aquesta entitat, perquè si jo sóc sòcia, tinc que estar dintre, anar a les assemblees, lluitar, i arriba un moment que dius: no puc lluitar més perquè m'ofego. No em tiraria a una piscina buida, perquè em mataré, no? Pues és el mateix, vas dient sí, 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 i arriba un moment que dius: s'ha acabat, perquè és una darrere de l'altra. Que després, una vegada posat al carrer, tots els balls, el folclore i tot, està molt viu, està bé, en conjunt, té una salut de ferro i el resultat és bo. Però qui em coneix a mi, sóc una mica tocanassos i una mica molt que m'agraden molt les coses ben fetes, i arriba un moment que dius: pues, s'acabó. Però bueno, a casa meva tinc dues persones que són sòcies de l'agrupació i per molt que jo hagi marxat, elles han seguit i són
filles.
Actives, sí, i són actives de l'agrupació i ho vivim, i vivim la festa i vivim l'agrupació, però no crec que tingui que ser sòcia d'una entitat que per mi té mancances.
No me les concretes, eh? Espero que t'animis. No me les concretes, m'estàs fugint d'estudi. Jo espero que algú del públic també m'ajudi a que després el Lorín digui alguna cosa més concreta i ens expliqui quines són les raons fonamentals, sense sobrevolar la pregunta, però en fi, de moment respectem i no la forcem més. Com deia, en Pérez ha sigut president en dues etapes diferents. Sabries allò resumir-me, donar-me titulars de quines van ser, perquè evidentment en 40 anys, tot i que en la història d'una entitat no són molts, Déu-n'hi-do, és a dir, quines van ser les principals fites que vas aconseguir com a president de l'agrupació?
Tu el que vols és que et doni titulars, no?
ho intentem.
Aviam, jo vaig entrar el 1990.
Eres molt jove, eh?
Sí, 20 anys em sembla que tenia, eh?
Ara també.
I la data me la va fer recordar la Loreto, que ens va avisar per fer un vídeo que ja suposo que ja veureu per ahí. Vam reunir tota la junta d'aleshores i en Miquel Marçal, que llavors era el d'arxiu, va començar a treure actes i dir: la junta érem aquests. Bueno, doncs amb aquella data, els sostres del Palau, que gràcies al Ricard Baqués doncs vam pintar tots els sostres del Palau, el Joan ens ajudava a escalfar les cadires i vam començar a obrir sales del Palau, perquè ja teníem lliure disposició de tot l'edifici. Vam estar dues legislatures, o sigui, 4 anys, i després vaig tornar a entrar de president, després d'haver estat vicepresident amb el Marc Martínez, a l'any dels aniversaris, que recordem que era els 25 anys de l'agrupació, els 10 dels Castells, els 150 dels Pastorets, els 150 dels Cerculets, ens volien enxufar les Gitanes i vam dir no, les Gitanes fan un any més, perquè hi ha un document antic d'una baralla amb unes navalles al jutjat de no sé què. I ja, vale? Ens vam menjar allà un marron que fins i tot vam, des de l'agrupació, a celebrar l'aniversari dels bastons, tot i que l'agrupació no tenia colla de bastons. Però bueno, aquella legislatura no és els aniversaris, sinó són els cavallets.
Recordeu els cavallets d'en Parés o no? Sí, no? Tothom recorda els cavallets d'en Parés. Què ha passat amb els cavallets, Parés?
Els cavallets, no ho sé, al final no sé què va passar, si són de la grupa o són de la saca o de qui carai són.
Però bueno.
Formen part, presidenta, formen part de la imatgeria de l'agrupació, de l'entitat o no?
Els tenim molt ben guardats, els tenim molt ben guardats i sense pols i ben molt ben guardats i sense pols i ben netejats al palau.
Però qui els treu al carrer és la saca.
Sí. Bueno, ells, la saca fa divulgació del nostre folklore, de les nostres danses i pot fer el que el pobre Parés no va fer, és que et van lligar de peus i mans, eh?
Perquè ara que en Parés explicava lo dels cavallets, Lolín, l'agrupació ha de només conservar, és a dir, mantenir, conservar i fer pedagogia i per tant no ha d'introduir elements nous, o és possible introduir elements nous dintre el folklore sitgetà?
Pot perfectament introduir elements nous si aquests elements que s'introdueixen estan estudiats, estan en paper, són viables i, bueno, i amb un ventall de gent que hagi estudiat la festa creu que tenen cabuda, per què no? El que passa que sempre li he dit al Josep Ramon, els cavallets es van fer al revés. Primer fem els cavallets i després fem la documentació. No, primer introdueix els cavallets, perquè els cavallets era un ball que haguessi lluït molt per Festa Major. A mi personalment m'agradaven molt els cavallets. El que passa que va ser un moment, una època que potser es va fer tot molt de pressa, volem que tot vagi molt de pressa i segons ell sí que estava tota la documentació, després hem parlat, estava tota la documentació, però...
Els cavallets no tenien que sortir a la Festa Major.
I per què van
sortir?
Punt 1.
Els cavallets és un procés de construcció d'uns tallers que es van crear a l'agrupació, de fer uns cavallers d'imatgeria popular, de crear un vestuari, de fer una música i de buscar una relació amb un antic document que havia aparegut, que el Francesc Parra, aleshores a la Junta, havia trobat, de que hi havia hagut un ball de cavallets de Sitges. No sabem si era de Sitges o si venien de Torredembarra o Mata de Pere o d'on. Que havien hagut un ball de cavallets. Aquest ball de cavallets tenia que actuar dalt d'un escenari, no a les cercaviles de Festa Major, que era per l'Esbar, pel grup de danses de l'agrupació. I aleshores va passar el que va passar, que a la comissió de Festa Major li sobrava una colla de gralles. Es van enterar que nosaltres estàvem fent els cavallets i si sortiu a la Festa Major, apa, fota't el Carmelo a la boca.
I per tant,
fins i tot a la grupa jo vaig anar i vaig dir, ei, ens ha sortit una sortida a l'estranger i ens donen 1 milió d'euros si anem a ballar.
1 milió d'euros o 1 milió de pessetes? D'euros?
D'euros, ja érem en euros llavors, em sembla. O pessetes.
O
pessetes. 1 milió de pessetes si anem a ballar. I era, la qüestió era per saber si hi havia gent per portar-los o no. I van dir, sí, anem-hi. O sigui que, no, de pessetes, era de pessetes, perdó.
Segur.
I llavors vam trobar que hi havia gent, ara, a la que es van enterar que la sortida de Sitges, tothom els hi va agafar cagarela, no? Uh-huh. I llavors van sortir els que van sortir. Uh-huh. Que ara jo em poso en la mateixa situació d'aleshores i em ve el meu amic Ramon Soler, i president de la comissió, i em diu, voleu sortir amb els cavallers? Dic, no.
Ara diries que no.
Ara diria que no, evidentment que no. Per què? Perquè aquell ball estava concebut per una altra història. Uh-huh. Que volem treure un ball nou a la Festa Major? Parlem-ne.
Veig moltes, veig cares, comentaris, ho recordo i us animo sobretot a que participeu. Jo no sé on està el micròfon, està, el tenen per aquí, sobretot, que, i, que no, no tingueu cap tipus de mirament en participar i sobretot tenint en compte que tenim el luxe de tenir, com deia, i no miro ningú, faré veure que no miro ningú, a membres fundacionals de l'Agrupació de Balls Populars, és a dir, no podem desaprofitar l'ocasió perquè també tinguin alguna intervenció.
Deixa'm fer un, sí, digues, digues, un petit incís. Quan la Lolín deia allò dels balls populars, tinguem en compte una cosa. Aviam, Sitges, sí, tenim la festa major. Vale. Però la cultura popular no només és festa major. Hi ha moltes altres coses. No? I una miqueta la grupa el que ha agafat, jo crec, que al llarg del temps és aquest camí. No? De dir, no només és festa major, sinó anem a fer altres coses. Entre ells, per exemple, tenim les caramelles sitgetanes, que és cultura popular i estan dins el Palau del Rei Moro. Tenim els pessebristes, que és cultura popular, que estan dins el Palau del Rei Moro. Els castells, que els crea l'agrupació, però després s'independitzen per la seva burocràcia i dinàmica interna. I la saca, bueno, la saca és una escissió de... etcètera, no?
De què? Acabeu d'explicar per qui no ho sàpiga.
Bueno, és una escissió de l'agrupació. És el grup de danses que passa a ser Sitgetana Cultura i Animació. I bé, és això, o sigui, una miqueta el camí és la cultura popular. Què passa? Que la cultura popular nodreix de pedagogia, de personal, de dinamisme, perquè a l'hora de la veritat puguem fer els balls de festa major. No? I a més, curtir i ensenyar i portar la sabidoria a la gent. Aviam, jo a l'agrupació només tinc que agrair-li. Gràcies a l'agrupació em dedico professionalment al que més m'agrada, que és el tema de gestió de cultura popular. No? I vale, pues, ella m'ha ensenyat. La millor escola que he tingut ha sigut l'agrupació de Balls Populars.
Els balls, els membres dels balls que estan a l'agrupació de Balls Populars han tingut, se suposa, la sort de tenir aquesta pedagogia durant aquests 40 anys. Si els números no em fallen, actualment l'agrupació treu al carrer per Festa Major per Santa Tecla, Santa Tecla Infantil a banda, treu 9 colles de les 19, són 19 colles les que formen part del seguici, treu 9 colles. Abans quan comentàvem els objectius fundacionals de l'entitat i quan es llegeix el que va provocar que un grup de persones s'ajuntessin per crear l'agrupació de Balls Populars, es parlava de que, i comentàvem també a l'estona prèvia, que la cosa anava per mal camí. Amb això vol dir, sí, són 9 colles, 9, les hem comptat avui.
Compto
10. Bueno, ja, després ho tornem a comptar. Vol dir que les colles que no estan dintre de l'agrupació de Balls Populars han millorat gràcies a l'existència de l'agrupació de Balls Populars? Silenci.
Ataco jo. Jo crec que sí. I tenim un exemple molt clar. Va haver un moment que el Ball de Cercolets, el cap de colla, el Ramon Aliaga, doncs li faltaven mans, li faltava poder fer els cercles i era una antiagrupació, però total. Quan se li van obrir les portes, a dir, aquí ho tens tot, si vols t'ho deixem i segueixes estant on estàs, recordo que era la Junta del Valen, doncs el Ramon amb els ulls tancats va entrar dins a l'agrupació i crec que fins a últim moment el tenia l'entitat com idealitzada. No? No només això, sinó que el fet de que les gitanes sortissin al carrer amb el pal va provocar que les altres gitanes, les gitanes independents, recuperessin el pal, perquè el havien perdut. No? Això que el que ha provocat és, en certa manera, una certa competència entre els balls doblats que hi havia, no? I van donar doncs, una qualitat als balls que són al carrer. Els bastons, em sembla que és un pique més entre ells, entre les pròpies colles de bastons, i el canvi generacional, hem de tenir en compte que tenim una colla jove dels bastoners del Ball de Bastons de Sitges, que tots els membres, si no tots, el 99%, són membres de pastorets o que venen de dins de l'agrupació. Per tant, una miqueta d'empaltada de grupa sí que en tenen, no? I això el que provoca és això, no? De dir, va, anem a dignificar, anem a ballar-ho bé i...
Bueno, jo crec que les colles que no eren de l'agrupació, que tenien una bona salut, s'han quedat a bon estant i les que no tenien la bona salut i anant perdent són les que ha absorbit l'agrupació. Però si algun dia penso jo el millor per Sitges que seria, doncs el que parlàvem amb la Lodeto abans, que al final li he dit em faré soci una altra vegada, veure, com segueixis així.
Estaria bé aconseguir-ho aquesta nit.
Que sigui fora de l'agrupació o sigui dintre de l'agrupació, a ella també li donava el mateix i a mi també, que totes anessin a una. Això seria ideal pel bon funcionament de la festa, pel bon funcionament de les reunions. No tindrà que fer la Lodeto reunió amb els Casdecolles, després les Casdecolles una altra vegada reunió en la comissió, llavors la comissió en diu una cosa, la Lodeto una altra, la no sé què una altra. No, jo crec que tenim que estar tots sota el mateix paraigües, però aquí, clar, jo crec que per part d'uns o dels altres tenen que anar tirant la corda a mirada que puguin fins a arribar a un acord. Això seria l'ideal per la festa.
Bueno, l'ideal per la festa i una mica el curs natural. O sigui, sí que és veritat que en un moment en determinat es va veure realment la falta i la necessitat de crear i de fundar l'agrupació Valls Populars. Això va facilitar o va incentivar a les altres colles que en el seu moment no es van voler adherir a l'agrupació Valls Populars a que també procuressin sortir amb la dignitat que es mereix el nostre sant i la nostra copatrona. Però el curs natural o la direcció, digue-li agrupació, digue-li balls tradicionals o centre d'interpretació o el que com vulguis.
Batejar-los, no fa la cosa.
És igual el nom, però s'ha d'acollir tot. Tenim una festa major que és patrimoni. O sigui, hem arribat ja a uns nivells que ara ja no cal la competència que dèiem, ja tenim molt clar com han de sortir els balls al carrer, com ha de ser el vestuari, com han de ser les músiques, que no ens en podem oblidar perquè després quan t'acomodes també te n'oblides.
Sense relaxar-se, no?
Però qui diu que poder l'agrupació segueix el seu camí lluitant i fent divulgació i ensenyant i fent altres activitats no només de la Festa Major de Santa Tecla, però que els balls de la nostra Festa Major, que no ens en oblidem, que la nostra Festa Major i els nostres balls surten per acompanyar Sant Bartomeu i Santa Tecla, que a vegades ens en oblidem, que sigui això, que el seu únic objectiu sigui aquest i que tothom estigui sota el mateix paraigües. Potser, no sé, ara em titllaran que és la presidenta, em faran fora, però potser és una, s'hauria de buscar una nova fórmula o no ho sé, potser ara em fareu fora tots d'aquí.
No, perquè molts dels que estem pensem una miqueta així.
Recordo que hi ha membres, em sembla que hi ha membres de balls que no formen part, de colles que no formen part de l'agrupació, recordo que si algú té ganes de dir la seva.
Quan allà dius,
sentiu-vos lliures, eh?
Quan dius paraigua, jo crec que el paraigua hi és, que és Sitges. Vale? Estem tots sota el paraigua de Sitges. L'agrupació no és propietària de res. O sigui, els balls que es fan a l'agrupació són del poble de Sitges. L'únic que els gestiona i els administra l'agrupació. Si jo ara pregunto a la gent més gran d'aquí si ells es pensarien que a les escoles hi hauria una assignatura que es diu assignatura Sitges,
ja no existeix.
Que em diran que no. Pues malament si se l'han carregat, s'ha de recuperar.
I fa molts anys.
El fet aquest, i ara vaig on vaig, el fet aquest de que a les escoles ja es parlés de les tradicions i de la Festa Major, hem empaltat a un seguit de generacions petits, que molts d'ells abans de dir papa i mama diuen gegant i drac, que senten la música al cercolet i es posen a ballar. No dic mentides, no? Això, te'n vas a altres poblacions i no existeix, vale? Que és un privilegi que tenim a Sitges. També el que hem de tenir en compte a Sitges és no mirar-nos al melic. Jo ara, per sort o desgràcia, vivo per l'Alt Penedès, molt a prop de Vilafranca, i els vilafranquins tenen un melic molt gran. I a cada hora se'n miren un trosset, però no miren res més. Com que són la més, ells són els millors. No? En canvi, si vas a buscar Tarragona, la Mercè, Vilanova i la Geltrú, aquests que van fer? Van anar a Vilafranca, van anar a Sitges, van anar a la Patum i van començar a agafar el bo de cada una de les festes. I s'ho van portar al seu poble. I el dolent ho van deixar. Anem a la Festa Major de Vilanova, veurem quina Festa Major tenen. Anem a Sant Magí o Santa Tecla a Tarragona. Anem a la Mercè. Quants de vosaltres heu anat a actuar a la Mercè? Els que teniu més anys. Ara no ens hi volen, perquè ja tenen ells. I hòstia, quants gegants tenen? Cada barri en tenen 3 o 4. I de Colles de Diables igual. Abans, el Drac de Sitges cada any. Sí? Els gegants, cada any. Els cristians i els moros, els dos hi anaven. Els de la vila, perdó. I diables també, déu-n'hi-do. No? Per tant, què passa? Doncs que la gent s'ha anat espavilant, la cultura popular ha anat creixent, i el que no hem de fer Sitges mai és mirar-nos el malic, sinó anar a mirar el dels altres i mirar aviam què fem malament nosaltres per millorar.
Segurament seria una màxima aplicable no només a Festa Major i Santa Tecla, sinó a altres festes de referència.
A totes,
no?
Del, a totes.
No entraríem a parlar d'altres festes.
El Rally no podries anar a mirar enlloc.
No, el Rally no, ens hauríem d'anar a altres països.
Corpus, Corpus ja podríem anar.
La presidenta, la Loreto, introduïa el tema del nivell al que ha arribat la Festa Major de Sitges, Festa Major i Santa Tecla, de la sort que tenim que els més petits de les cases doncs, comencen a dir gegant i geganta abans que papa i mama, pràcticament. La possibilitat d'haver assolit l'etiqueta, la nomenclatura de la Festa Patrimonial d'Interès Nacional de la Festa Major de Sitges, hagués estat possible sense l'agrupació de balls populars?
Jo crec que no.
S'hagués aconseguit igualment?
No, no, dic
que no hagués estat possible.
No, no, perquè de fet gràcies a que es fundés l'agrupació, la Festa Major té aquesta bona salut. O sigui, perquè ara tots els balls tinguin un gran nivell i tots ens estimem la festa, no vol dir que tot això té un origen i en el seu moment es va crear la necessitat. Si no s'hagués fundat l'agrupació i s'hagués fet una mica de recuperació de vestuari, de música, de dansa, de coreografia. I tenim molt bona sort, i l'agrupació té molt bona sort, que té molt bons mestres. I els membres fundadors són uns grans estudiosos i gràcies a ells nosaltres tenim el que tenim.
No està d'acord?
Una miqueta no.
No.
Jo crec que personatges, bueno, els fundadors de l'agrupació, si no haguessin creat l'agrupació, haguessin creat alguna altra cosa.
Jo també.
Per què? Perquè amb ells a casa seva hi ha, des de petits, que ja porta la Festa Major dins, o sigui, els fundadors. I veient el que veien, doncs haguessin influenciat cap un cantó, cap un altre. El fet de que ens hagin declarat no és mèrit de l'agrupació exclusivament, és un granet de sorra. No dic que ho diguis tu, però jo ho reafirmo. Jo crec que és mèrit de tothom. El fet de que hi participi tothom i que a més hi hagi gent que no pugui sortir amb els balls però que també es faci seva la Festa Major i també participi, hi ha moltes maneres de participar a la Festa Major, això fa la festa gran. Imagineu-vos a la Patum fent el salt de plens, només amb els plens, sense la gent. És una festa d'interès internacional o nacional o el que sigui.
Nacional.
No, és interès de la gent que salta. I punt, perquè la gent no hi va.
Patrimonial.
O patrimoni de la humanitat. Però si no hi ha gent, no és patrimoni de res. És patrimoni dels quatre que salten. Per tant, si la gent hi participa i el públic es fa la festa seva, llavors passa a ser patrimoni de tothom. Jo sempre he posat un exemple que dic, ara mira, ens posem d'acord quatre i el dia 27 o el 25 per Sant Lli ens trobem al cap de la vila i ens tirem un pet. I l'any següent ja no són quatre, ja són vuit. I al cap de 10 anys en som centenars. Collons, acabarà sent tradició això, no?
Clar, però si tirar-se pet serà una tradició, serà perquè tu has anat a cap de la vila a tirar-te un pet.
De la mateixa manera que algun dia va sortir algú a fer la moxianga.
Per això mateix.
Crec que sí que hi ha una intervenció de Jordi. Endavant, al micròfon, si us plau. Així ho podrà sentir tothom perfectament bé.
Bé, no es tracta pas de borrar res de la cinta, però les últimes paraules que s'han dit no quedaran gaire bé per la ràdio, suposo. No sé què hi diríeu vosaltres. Una tradició que no voldria pas que s'implantés. Bé, és que últimament, quan jo he aixecat una mica el dit, és per quan la presidenta estava contradient el que estava acabant de dir en Parés. I semblava que amb això de dir que Sitges, la Festa Major de Sitges ha arribat al nivell que té de reconeixement, gràcies a l'agrupació, potser seria mirar-se el melic. O sigui, en realitat, nosaltres no és el que em penso que en principi preteníem. Quan l'agrupació es va fundar, no hi havia cap interès ni en arribar a cap reconeixement ni nacional ni internacional ni res de tot això. Es tractava d'una cosa més senzilla i era posar d'acord la gent que feia anar la festa, la fent al carrer, em refereixo a la festa folklòrica, posar-la diguem-ne en unitat i ser un interlocutor amb el poder, que en realitat és el que té la gestió de la festa. I això amb això es va fracassar. Jo dic actualment que aquest fracàs ha portat a un gran èxit. O sigui, jo considero que l'agrupació està en un moment, i en fi, des de que va néixer, ha anat creixent, i que creixi molt. Però en realitat no s'ha d'oblidar la finalitat que tenia al principi. En quant a que hi hagi persones que hagin treballat molt per l'agrupació i d'un moment o un altre se'n vulguin desvincular, és una cosa que passava ja al principi. En Blai, s'enfadarà quan ho senti, segurament, però hem de dir que ja de bon principi, quan veia que la cosa es torçava, que no anava exactament cap on es volia anar, que és a la Unió, i en fi, a la idea bàsica, en Blai ja se'n va mig desvincular, per dir-ho així, i d'altres, en Coté, de bon record, de president va dimitir. I l'Agustí Albors, en un moment donat, va fer tres quartes parts del mateix. De l'agrupació no s'ha escrit la història, perquè en realitat el primer secretari era un inepte, aquest que us parla. Us ho dic perquè, en principi, així com en Parés ha dit que quan es va voler parlar de la seva època van treure actes i va sortir en Miquel, en Massal, i van començar a sortir noms. De la meva època no en sortirà res, no en sortirà gran cosa. Però en realitat hi va haver un moviment humà, i vaig a parlar també, i he parlat d'una cosa que la remarco aquest any en un dels escrits que he fet sobre el tema. Entre els que van presentar al govern civil la paperassa, no hi havia ni una sola senyora. El canvi que hi ha hagut a dintre de l'agrupació ha estat fantàstic i ha servit també de revulsiu segurament per d'altres. O sigui, això no ho hem de negar. Però al principi també vam tenir de tresorera la Remei Pros. I la Remei Pros també va arribar un moment que potser es trobava no es veia gaire bé en cor de tirar endavant tot el moviment. També va ser una de les que van dimitir. O sigui, no es van esborrar, no és que vagin dir deixem de ser de la grupa, però en realitat doncs, van anar declinant responsabilitats. Penso que parlaria també per d'altres que no són aquí, dels que hi érem al principi. De lluny o de prop, tots ens estimem l'agrupació. O sigui, ara heu parlat, en Parés deia, de 25 a 40 han passat volant. Bé, doncs vés enrere i busca els 10 a l'Aquàtic Paradís. I vés al principi, el primer any, una agrupació que acaba de néixer i en un any fa uns gegants, els vesteix, els treu al carrer, contra viento i marea, perquè l'oposició era una mica forta. És una vitalitat fantàstica. Estic amb unes digressions aquí quan vaig d'una cosa per l'altra. De totes maneres, també de les coses que s'han dit, una entitat que pot suportar escissions com les que heu dit, és una entitat forta, perquè continua igual, no? O sigui, ja pot haver escissions que l'entitat segueix endavant. A més, no crec que siguin tan diguem-ne, rotundes aquestes escissions. No sé si dic prou coses o...
En qualsevol cas, ha generat que la Lolín i la Loreta sí. vulguin comentar el que...
Jo estic molt d'acord amb moltes coses que has dit, Jordi, però una cosa que jo recordo, clar, tu, jo tenia 14 anys, que el pare no va dimitir, va aguantar fins que el Valen va poder fer la majoria d'edat i va poder agafar les rendes de l'agrupació. Jo ho recordo així a casa, eh? Ell no dimiteix en cap moment, ell aguanta i 3 anys d'embrancida d'una associació que al principi, recordo, ja està amb les actes de l'agrupació, que la colla jove, que era l'única, la colla jove de Diables estava dintre l'agrupació, feia sortides per l'agrupació, el Drac estava dintre l'agrupació. Van ser 3 anys que fins que el Valen va fer la majoria d'edat i va poder passar-s'ho al Valen. Després, una anècdota, el Valen va tindre que anar a la mili, vam tindre que buscar un altre president i quan va tornar el Valen de la mili li vam tornar a donar l'agrupació. Vull dir, ha tingut altibaixos per als 10 anys, jo crec que els primers 10 anys van ser de molta feina, molta recuperació de vestuari, molta recuperació de músiques, molta, i tots els que... Jo crec que tothom s'implicava bastant. Mirant actes, l'any 85 a l'agrupació n'hi havia 2 colles de gitanes perquè la Lucas, no sé com es diu de nom, Maite? Àngeles Lucas era membre de la Junta i les gitanes de l'agrupació estaven dintre, les gitanes de la Vila, maldites de la Vila perquè totes som gitanes de Sitges, estaven dintre l'agrupació i la Mate estava dintre l'agrupació també a l'any 85 amb la seva colla de bastons i també feien sortides. Vull dir, jo crec que almenys jo recordo els 20 anys primers de l'agrupació amb molta empenta. Després és quan jo crec que va anar minvant i ara és el moment de que jo crec que la gent que està a l'agrupació té que dir, tenim que anar per totes i dintre del paraigües A o dintre del paraigües B, tenen que anar tots amb una, sobretot els cercaviles. Això seria l'ideal.
Però per això ja hi ha una comissió de festa major que és l'encarregada de fer i organitzar això. De certa manera, el Jordi ha dit una cosa que t'haig de contradir en una època. L'agrupació tenia que lluitar contra el poder fàctic o el poder administratiu o qui manés, ja ho va fer. Donant la raó a l'Olin, sí, va haver els primers anys de l'agrupació, al qual jo també estava implicat, en què sota la presidència de Valentí Montgai, persona que va crear els fonaments reals de l'entitat i va començar a pujar parets, va anar reclutant totes aquelles colles que va poder. Recordem que el 84, la festa major del 84, la Moixianga no surt. I la Santa Tecla del 84, la Moixianga surt a l'agrupació. La festa major del 85 surt la Moixianga. I la Santa Tecla del 85 tenim 2 Moixiangues. Una ballant a Brussel·les i l'altra ballant a Sitges. Vale? O sigui, això són coses que demostren el poder de convocatòria, el poder que es va crear de fortalesa dins de l'entitat. És cert que la colla jove dels Ball de Bastons de Sitges estava a l'agrupació més que la colla, jo crec que era el cap de colla que estava dins de la grupa i estaven fent un intent aviam si entraven o no. L'Àngels Lucas també, no? I fins i tot la colla Falcons, vale? Que havia desaparegut, la colla nova dels Falcons, amb faixa vermella, que vam pagar les faixes a la grupa i no les vam veure mai més. O sigui, era la voluntat d'aglutinar tot. Arriba un moment que l'agrupació diu, vale, qui ha volgut entrar ja està dins. Qui vulgui entrar té les portes obertes, però nosaltres hem de fer el nostre camí. I a partir d'aquí és quan la grupa comença a pensar més enllà de la festa major. No? I comença a crear coses noves, com la secció passebrista, que després es constitueix com a entitat, el Valen precisament crea l'escola de castells, es crea la colla jove dels castellers de Sitges, etc, etc. I es va treballant el que és la cultura popular. Sempre amb la mirada de portes obertes, qui vulgui que entri. però nosaltres fem el nostre camí.
Això que esteu dient ara crec que és un... Digues, Lòria, endavant.
No, volia fer només un apunt. Quan he dit que... Quan tu has fet la pregunta que si...
La Sitges tindria festa patrimonial internacional sense l'agrupació.
Jo he dit que sí, però sé perfectament que quan es va fundar i els socis fundadors ho veu fer un acte humil i amb uns objectius. No dic que en el moment que es va fundar doncs ja ara aconseguirem el títol... No, no. O sigui, ja, el que dic és que gràcies a tota la feina que s'han fet durant tots aquests anys per part de tothom i bona part és en la grupa, que per això es té aquest títol. No perquè tot sigui gràcies a l'agrupació, volia fer aquest apunt.
Amb això que estàveu dient d'obrir portes, de qui tothom era benvingut, va entrar, qui va voler, va marxar, és a dir, que hi ha hagut evidentment durant aquests 40 anys moviments, es parlava d'un dels objectius, evidentment, de fer un contrapoder a l'administració. Segurament hi ha la sensació...
Poder no, eh?
Bueno, és igual, és a dir
apretar l'administració.
Bueno, la manera que tenien de funcionar aleshores, d'apretar, en contrapoder des del punt de vista de la tradició i de la festa. Sembla que fa uns anys, o almenys aquesta és la sensació que un pot tenir des de fora si no està implicat en una comissió o a la junta de l'agrupació o directament en una colla, hi ha problemes actualment entre l'agrupació i la comissió, l'agrupació i l'Ajuntament... És tot una cosa massa plàcida com perquè es produeixin entrades i sortides, perquè quan ara pensa en això que estàveu dient, sembla com una mica impossible que ara algun ball que no forma part de l'agrupació demà digui hola, què tal, volem entrar a l'agrupació.
Bueno, se'ls ha proposat a diferents balls, quan, perquè vulguis o no, doncs, quan hi ha festa major, després vas xerrant amb els diferents caps de colla i sempre doncs, al final... Hi ha diferents caps de colla que t'han vingut a explicar o les seves preocupacions o les seves angoixes, que no s'han trobat del tot acollits o ben cuidats com es mereixerien, i aleshores doncs, sí que s'ha temptejat amb diferents balls. Però la relació entre comissió i agrupació és excel·lent. De fet, no hi ha una competència, sinó que anem tots cap a la mateixa direcció i ens ajudem, ens complementem. I amb residuria igual. Però sí que és veritat doncs, que quan veiem que hi ha algun ball que està una mica desemparat, nosaltres els diem que a l'agrupació estaran tractats com a cos de rei.
Jordi.
Deixa'm fer un incís, Jordi, amb el que ha dit ella. No sempre ha estat així.
Per això us ho preguntava. Perquè...
A les èpoques que jo he estat al capdavant, nosaltres teníem un acord amb l'Ajuntament de que sempre tenia que haver una persona de l'agrupació, principalment el president, a dins de la comissió de festa major. Encara existeix això.
Està molt desconnectat, em pareix. Eh?
Sí, bueno, clar, les coses canvien.
I per què una persona?
El president.
Per què una persona?
De fet, era el president.
No, però ara s'ha dit que hi ha el president. Dins els nous estatuts de l'agrupació es va dir que la persona que representa l'agrupació o que està en nom de l'agrupació dins de la comissió de festa major... que no sigui president, que em vols matar disgustos o què?
No. Aviam, nosaltres en certa manera vam, el que era el president o qui delegui.
Aquí delegui el president.
A mi em van castigar uns anys i va anar l'Ivan, que era el vicepresident, a les reunions.
Si no recordo malament, hi va haver algun moment en el que hi va haver alguna batalla perquè la comissió tenia, o sigui, hi eren representats els caps de colla dels balls que no eren de l'agrupació i per part de l'agrupació només hi havia un o dos representants i l'agrupació reclamava una representació equitativa en aquestes reunions. Això...
I no només això, sinó pressupostàriament igual.
Exacte.
No? És a dir, que aviam, si els balls reben tant, els nostres també cada un. No el mateix d'un ball rep tota l'agrupació. No? I també, i a partir de llavors va ser quan les reunions de cap de colla, que només hi anava el representant de l'agrupació, van anar-hi tots. No? I recordo una reunió que es discutia a la baixada de les escales de la nit, que si sí o que si no.
La recordo perfectament, aquesta.
Vale? I una persona que li va dir amb el cap de colla de la Moixianga, que deia, nen, tu quants anys fa que balles? I aquell, que era en Jaume Sabater, li va dir, jo 2 anys. I dic, pues, aviam si n'aprens. I no vaig poder més, i vaig dir, i tu? I jo 40 anys. I pues, ja és hora que pleguis, no?
Un tema que haurem d'introduir, també. En fi, Jordi, endavant.
Fa fil de lo que deia ara la Loreto, que jo tampoc ho veig tan senzill, això, no? Vull dir, si jo, per exemple, fos cap de colla... una jove de bastons, cap de colla de les Covenites, cap de colla dels gegants de la vila, jo no puc anar a l'agrupació i dir hola, em voleu? no? Això va així? O algú més, algú tindrà algú a dir, no? Algú de l'Ajuntament o...
Home, però no és de dir, vinga, va. No, home, no, això es comunica a regidoria i als tècnics de festes.
Però... I qui té la potestat d'acceptar, en últim cas, suposem que seria la regidoria, la regidoria, no? Per acceptar, per exemple, que els gegants de la Vila formin part de l'agrupació, seria el Cristo Gros, això, però bueno.
S'hauria de traslladar aquesta pregunta a la
regidoria, no? El que passa que estàs posant uns exemples on hi ha un patrimoni que és municipal.
Però, per exemple, diguem, una jove de bastons o
una jove de bastons
mitjana
va a la grupa i diu vull entrar dins de la grupa. Comencen a parlar i s'incorporen. Sí, sí, sí. Però ho sabem, Joan, que l'associació aquesta de Valls és per rebre els calés de la festa major i punt.
L'associació aquesta no està dissolta ja? L'associació aquesta encara persisteix? No, sí? Encara persisteix? Encara persisteix. De totes maneres, un ball de...
Amb el micròfon, Joan, sisplau, si no, no, després no se sentirà.
Jordi, el que deies tu, els gegants també ho podríem fer, de dir, entro a l'agrupació, però llavors ja és un procés molt més lent, que és la regidoria, que s'ha de posar amb els cabeçuts, per exemple. Hi ha una sessió dels cabeçuts, són propietat de l'Ajuntament, i hi ha una sessió a l'agrupació, doncs amb el bestiari doncs passaria el mateix.
Però de la manera que està muntada fins ara l'agrupació és difícil que un ball accepti les normes
que vulgui
accepti les normes que n'hi ha dintre, que n'hi ha dintre l'agrupació.
Quines són les normes que diferencien les colles que estan a l'agrupació de les colles que no estan a l'agrupació, president? És a dir, quina diferència hi ha de normativa, de duresa? Suposo que la Lolina ho diu en el sentit de que
home,
formar part de l'agrupació significa acceptar algunes coses, no?
Per començar, com bé dius, és la filosofia. O sigui, quan tu balles per un ball o balles amb un ball de l'agrupació, et formes part de l'agrupació de balls populars. Tu no ets només un ball, som tots els balls. I a part, l'agrupació és una entitat que té els seus estatuts i a part té un reglament intern. I clar... És bastant estricta en algun sentit.
Però aquí discrepo, perquè és la filosofia, és la subvenció, és de la manera que tu gastes la subvenció a la teva colla, que les colles de l'agrupació no poden decidir la seva subvenció com la gasten i com l'utilitzen, cada ball, tinc entès.
Bueno, no la reben ells.
La rep l'agrupació i l'agrupació la reparteix. No poden decidir moltes coses que la decideix o la Junta o alguna persona que està dintre de l'agrupació que decideix com funciona.
És la filosofia de funcionament. Pues l'agrupació...
No crec que cap colla de fora de l'agrupació, per dir-los així, vulguin entrar a l'agrupació i tinguin que canviar la manera de fer. Home, les coses fins ara que estan
la grupa, fent. La grupa el primer que ha de fer quan una colla li diu vull entrar a l'agrupació, bueno, doncs que sàpigues que aquí funcionem així, 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 i en
pues
regim...
Jo no entraria.
Bueno, clar, i en regim amb una assemblea de socis, que és qui mana realment a dins de l'agrupació, l'assemblea de socis. Ara, digue-li a un cap de colla que s'administra com vol el seu ball i que són més aviat col·legues tots ells... Dic, ara jo m'haig de regir per una assemblea d'una entitat que són 1.000 socis que em poden dir...
No crec que l'assemblea li estigués enrere.
No, però entén-me, és el funcionament. Si he fet el que m'ha donat la gana, ara m'haig d'esclavitzar amb un...
No crec que fos una assemblea els que tiresi enrere.
No, ells mateixos es tiraran
no,
enrere.
Ells mateixos no crec que una assemblea li frenés poder entrar
la
o no poder entrar.
La burocràcia de l'entitat els tiraria enrere. O la manera de fer de l'entitat veient ja no sóc propietari d'aquest ball,
no.
Els tira enrere.
Tots els estats d'Europa han cedit competències per formar la Comissió Europea. Per tant, aquí passa el mateix. Els balls cedeixen competències perquè en realitat reben unes altres prestacions que poden ser doncs, la pertinença simplement a una entitat que penso que avui dia és la que té més socis a tot Sitges.
Sí,
això és important també.
Això ja és important.
1.100 i quants?
El que passa és que ara t'has fotut en camisa d'11 vares, eh, Jordi?
Una comparació a nivell polític, però és això. Tots els estats han cedit competències.
O diuen que han cedit i després ja veurem si la cedeixen.
Bueno, ja veurem, que comptem en llarena.
No hi ha cap de colla, alguna colla que no formi part de l'agrupació o algun membre d'una colla que vulgui aportar la seva opinió? Ningú vol dir res, eh? Fa respecte.
El que voldria dir és que nosaltres, l'agrupació té l'assemblea anual. A l'assemblea anual de socis s'exposa tot el que s'ha fet i les activitats que s'han fet al llarg de l'any, s'exposa tot el que es té previst per fer l'any següent i aquesta assemblea és votada. Els socis que venen voten amb alçada si estan d'acord o si revoquen la decisió o el que està proposant la Junta. És més, els socis que venen a l'assemblea depositen la confiança a la Junta i la Junta... Bueno, és que ells ens donen tot el seu permís perquè la Junta prengui les decisions al llarg de tot l'any.
Com en qualsevol altra entitat, no, presidenta?
Clar, però ell, of course, jo.
Joan.
Hola, què tal? Bona nit. Soc Joan Roca i, bueno, ex-gitano de l'agrupació, de les cintes també, i ara soc portant de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que vaig trencar la tradició en esto... Bueno, vaig trencar la tradició.
Per Santa Tecla.
Per Santa Tecla, sí. Acompanyant a Sandra Rubí. Bueno, per exemple, quan surts a ballar, a mi em pagaven les espardenyes, tu et posaves els pantalons, l'agrupació et donava l'asfaldilleta, compraves tu les castanyoles. Ara comprar-te les espardenyes, que t'has de comprar un parell, això és un dineral, perquè abans ho pagava la comissió. Et compraves els pantalons, però bueno, anaves a Can Carbonell, però és que ara no trobes pantalons i tens... O sigui, a veure, hi ha complicacions. Jo no sé si hi ha un protocol de vestuari, però tal com ho dic amb els balls populars, com amb els balls blancs, com amb les pubilles, perquè les pubilles també... porten calzones o no lleven en aguas, o si hi ha un protocol de vestuari, ja que és una festa popular i nacional, diguéssim, si hi ha un protocol.
Existeix això, oi? És a dir, hi ha
Home, sí, hi ha un protocol, està tot escrit, està tot estudiat i els nostres balls van vestits com van, porten totes les peces que porten perquè s'ha fet un estudi a través de Fontaine.
Sí, no, però jo dic una cosa, a veure, en cada cas que cenaves, m'entiendes?
Home, clar.
No, clar, a veure, i si tens un dia que plou, unes espardenyes et costen ara un dineral. Abans ho pagava la comissió de festa major. Ara no, ara tens que pagar-te-les tu.
Bueno, la comissió...
Antigament sí, les
sí,
pagaven.
Sí, bueno, s'havia pagat després de la crisi es van deixar de pagar.
Ara no.
Ara és alterno.
Les espardenyes s'havien pagat sempre des de l'Ajuntament.
L'Ajuntament ho pagava.
I és de les primeres coses que l'Ajuntament va pagar. Fa 80 anys es pagaven les espardenyes. I això està documentat.
Sí, però hi havia anys que els hi pagaven a tots menjar la grupa. Tinguem en compte això.
Jo sempre aquí he ballat 15 anys a la grupa des que es va fundar fins després de 15 anys de fundar i a mi sempre me les han pagat. Sempre.
La grupa.
No, la grupa, no. L'Ajuntament. Tu anaves a buscar Can Cubillos perquè sí. Li havies encarregat la llista, l'Ajuntament, i l'Ajuntament te les donava.
A Can Cubillos.
Amb la crisi van retallar un any les espardenyes. L'any passat li van donar una altra vegada. Aquest any no les han donat i tinc entès que l'any que ve tornaran a donar-les. Però és una cosa que la van treure per la crisi, però és una cosa molt, molt, molt antiga. Fa 80 anys ja es donaven les espardenyes i els músics que venien també.
Recordo que qui vulgui parlar que aixequi només la mà i li donarem el micròfon, encantats, però no parlem tots alhora perquè si no ens entendrem. Joan, encara volia afegir una cosa.
No, res més. I el tema de les pubilles i els hereus també, ja que entra la festa major, ja que surten amb professor tant amb una com l'altra, el que és el tema de vestuari. Tindrà una miqueta de... Tindria que haver un protocol. Jo crec que això ja no entra en el que és a la festa major, entra a com és el...
Tura Popular.
No, com es diu?
El Consell Assessor o el...
No,
El protocol de tradicions.
Sí, el protocol de tradicions, sí. El fet de com tenen que anar vestits.
En qualsevol cas, arrel també una mica del que comentava el Joan i referent al fil que havíeu posat davant sobre la taula del que suposa formar part com a colla de l'agrupació de balls populars i de la flexibilitat o no en poder fer algunes coses, si un hi és o no hi és. Parlaven, sembla que eren parets dels anys que feia que un formava part d'un grup, d'una colla, etcètera, etcètera. Això l'agrupació ho té totalment controlat? És a dir, l'agrupació té controlat el màxim d'anys que un pot formar part d'una colla, les llistes d'espera, com es pot entrar a formar part d'un ball, etcètera, etcètera, etcètera? El dia de la marmota seria una mica això, permeteu-me l'expressió,
sí,
però...
Sí, sí, la caixa de trons. Brum. Aviam, clar, nosaltres dins de la grupa hi ha els estatuts, de fet es van refer fa un parell d'anys, també vam tornar a fer el reglament intern, que jo no sabia que el primer l'havies fet tu, bueno, vosaltres, la vostra junta, i doncs es van polint cosetes. Sí que és veritat que hi ha una evolució i aleshores nosaltres, la junta, vam proposar dins d'aquesta, perquè ja vaig per on vas i t'ho explico.
Home, perquè vull que em contesteu en coses concretes. Contesteu-me, hi ha un límit de temps per formar part d'una colla de l'agrupació de balls populars?
No.
Vale.
No, i a la junta ho vam proposar. Vam proposar un nou reglament que digués que els balladors podien estar un màxim de 10 anys a cada ball. Però com que és assembleari, doncs va sortir que no, va venir molta gent a votar que no. O sigui que no hi ha límit.
Per tant, un pot estar in eternum.
Vitalici, com els ministres.
Jo puc dir que he tingut la sort o la desgràcia, no ho sé, de passar per diferents balls i mai he estat més de 4 anys, 5 anys en un ball. Potser el que he estat més era el ball de Gitanes i bueno, perquè donava la circumstància de que érem més una colla d'amics que ens ho passàvem bé, no?
Loli, s'ha de limitar l'estada de les colles?
No, no s'ha de limitar. El que passa és que un té que ser coherent amb el que fa en la seva vida, perquè si no, primer no serà feliç. A veure, tu, quan surts per la festa major, doncs, si hi ha una persona de 80 anys que salta i que els dos peus li pugen del terra, doncs que balli el que balli, pot ballar. Però si quan tens 35 o 20, perquè n'hi ha nenes de 20 que tampoc salten, veus que agafes la cinta o agafes el pal i no pots fer una sota cama, dius, pues esto no es lo mío. Pues, vull dir, tens que tindre coherència, tu no pots anar a ballar amb uns bastons i que no vagis al ritme, tu tens que tindre una mica de coherència en la teva vida i dir, bueno, pues jo fins aquí he arribat i jo ja no puc ballar bastons, ja no puc fer un sotacama amb els pastorets. Solament que li poséssim a la festa major una mica de sentit comú, aniria tot superbé. I després que, clar, l'ego de cada persona és un problema molt gran aquí a Sitges. Però, bueno, aquí hi ha tots els jocs. Jo crec que no tenim que anar tan encotillats, tantes regles, tant no sé què, no, perquè ara de tal data, tu del 16 al 19 pots ballar tal, del 19 al no sé què pots ballar tal. No, perquè potser sí.
No li pots dir ara a un cisco que vagi a fer cerculets.
No, però, bueno, no. Pues a lo mejor es enanito y puede ir. A veure, mira, a lo mejor n'hi ha una nena...
Hi ha balls que tenen les seves edats.
Potser n'hi ha una nena que té 11 anys i té ja el cap de que té que saltar, té que brincar i ja té 9 anys però té l'estatura d'un de 14. Pot ballar cerculets. O un de 14 que sigui molt baixet i salti igual. Doncs pot ballar. El que no podem posar és uns nens de 6 anys fent la bota que no arriben...
Sí. Jo t'entenc el que dius.
Com que no hi ha sentit comú, hem hagut de posar regles. Perquè
pues si no n'hi ha sentit comú, ja plega i vámonos.
Lolín, jo entenc el que dius tu, però el que jo voldria fer una reflexió, que és que els sitgetans ens hauríem d'estimar tots els balls. i hauríem de voler, sobretot, que els més petits facin tots els balls i passin per tots els balls. El que no podem fer és encasillar-nos. Jo soc bastoner i faré bastons. Pocs som en aquest poble que podem dir jo he fet cerculets, pastorets, bastons, diables i he portat els gegants. Vale? És això el que potser hauríem de dir tots els sitgetans. No? De poder passar. I cada ball té la teva edat. Cada ball té la teva edat. I el consell que donaria és que els diables els deixessis pel final, perquè són els més descansats que hi ha.
No. Això de que cada ball té la seva edat, jo recordo quan ballava els pastorets, que teníem 8-9 anys, el 82-83, i ara per sort, bueno, jo crec que per sort, el ball el passen a fotre nanos de 16-18 o 20, no sé. I tampoc no trobaria tant descabellat que un dia els cerculets, o sigui, no té per què, els cerculets
igual
sempre
de
fent un
ens. Jordi, ho feia la sotacama, la feia igual de bé vosaltres que els que
bueno,
surten ara.
Em refereixo que un ball no té una edat.
No té una edat, no, no. Té una manera de fer-lo.
Que la gent a l'hora de fer el ball té la seva edat. No vull dir que el ball hagi de ser de tal edat a tal edat. O sigui que cadascú individualment té una època per fer un ball o per fer-ne una altra. Sí, és cert que els cerculets han de ser més aviat petits, perquè si no, no serien cerculets, sinó seria ball de cèrcols. Però sí que han de ser més petits, potser. No ho sé, són coses que s'han de discutir, parlar entre tots, però que cadascú té la seva edat per fer un ball, això sí, depèn de l'estructura de cadascú, de l'humor, de l'agilitat.
En qualsevol cas, tenint en compte els punts de vista que estàveu aportant, l'opinió que comentàveu tots tres i fins i tot el que comentàveu des d'aquí, sembla que és un tema amb molt difícil solució. La presidenta ens deia, recordem que som una entitat, som assemblearis, l'assemblea sobirana per decidir una mica el que, en aquest cas no sé si l'assemblea o els caps de colla, però estem en una mena de cercle tancat, no? Perquè si els caps de colla al final són els que decideixen, com es posarà la solució a les limitacions, al rodatge de membres a les colles?
No són els caps de colla, eh? Es va decidir de socis, uh-huh. No de balladors. O sigui, va ser una assemblea de socis, però clar, els més interessats en revocar aquesta proposta van ser els balladors que volen ballar més de 10 anys en un ball.
Uh-huh. Per tant, ens estimem tant això que no hi haurà manera de regular-ho, almenys de moment, no?
Jo espero que es trobi alguna manera o que en algun moment els balladors ens n'adonem que no som nosaltres els protagonistes, sinó el protagonista és el ball. Uh-huh. I que quan més aire se li doni, més vagi canviant de balladors, de cares, la festa també tindrà més vida.
Perquè
i es pot donar també l'oportunitat a altra gent que porta molts anys a la llista d'espera.
A diferència d'altres municipis, d'altres poblacions, d'altres ciutats que tenen valls amb més llarga història, llarga tradició, el cas de Sitges, tenint en compte que som un municipi en el que anem tenint una població fluctuant, en el que hi ha nouvinguts, que suposo que en alguns s'interessen per com funciona, i esperem que així sigui, com funciona, com va el nostre folclore, hi ha llista d'espera en aquest moment a l'agrupació? No et parlo dels nens de Santa Tecla, que això sabem que és un món a part i seria tema d'un altre debat ell sol.
No, hi ha llistes d'espera i estan a la web de l'agrupació, hi ha un portal de transparència i estan penjades allà i són públiques.
Dels valls grans també?
Dels valls grans.
I, sí, i sí. Què se li diu a una persona quan... és a dir, es posa una llista d'espera i quan un entra en una llista d'espera es pregunta aproximadament i això per quan, com anirà de llarg?
Clar, depèn, perquè com bé ja sabeu que moltes vegades és generacional, que pleguen molts i després es necessiten o duren, i aleshores com que el curs natural que hauria de ser més sovint així es plega d'un ball i es passa a l'altre, uh-huh. És com hauria de ser... Doncs molts pleguen, pugen a un altre ball i aleshores els de baix pugen. Em refereixo a cerculets, pastorets, gitanes o la moixiganga, diables, gegants.
Quin és el ball amb llista d'espera? Hi ha un ball que sigui l'estrella amb llista d'espera?
Sí, sí, hi ha balls estrella. Les cintes, les gitanes. Les gitanes tenen molta llista d'espera. Sí. Mm.
I després la gent que no es deu ni apuntar per dir, uf, aquí hi ha una cua, o sigui que també ho hem de tenir en compte, no, això. Jo el que voldria posar és un exemple, que és quan nosaltres vam fer el primer reglament intern de l'agrupació, ens vam trobar de que els cap de colla eren in eternum i que no havia Déu que els canviés. I que parlant amb les mateixes colles deien, uf, no me'l toquis, el cap de colla no me'l toquis. Llavors el que vam valorar amb totes les colles, perquè va ser un procés participatiu, o sigui, el reglament el vam fer assembleàriament tots els membres dels valls, es va acordar de que el cap de colla tenia que ser reelegit tantes vegades com es volgués cada dos anys. Vale? I llavors el cap de colla el legitimaves de ser el cap de colla. No? Perquè llavors podia anar un i dir, tu ets cap de colla, qui t'ha escollit? A mi cada dos anys em voten. I si no ho faig bé, em poden fotre fora i pot entrar un altre. Que ens trobem amb altres valls, no? Que no són de l'agrupació, precisament que els caps de colla són in eternums. No?
Però potser són molt vàlids, és que no tothom serveix per ser cap de colla.
Però jo no em refereixo de que no sigui el cap de colla tantes vegades com vulguis, sinó que buscar un mecanisme per en tu legitimar-te que ets el cap de colla. I cada dos anys la colla em voteu. Si voleu que continuï o que no. I llavors tu estàs legitimat a ser el cap de colla durant aquells dos anys, perquè la colla t'ha votat.
De fet, vosaltres ho feu així.
Sí, sí. O sigui, els caps de colla que tenim a les nostres colles han estat votats pels seus balladors.
Algun membre d'alguna colla que no sigui de l'agrupació pot explicar si això passa també a les colles que no són de l'agrupació? No, diuen res els valls que no són de l'agrupació. Ningú diu.
Va, Ricard, digue-ho tu.
Ricard, els gegants. Com s'escull el cap de colla a la colla dels gegants?
Com es tria el cap de colla?
Sí.
Home, hem tingut la sort que tant han estat tants anys com han volgut i per tant quan la persona decideix ja que no vol continuar en surt una altra.
Però per votació o per decisió?
Per votació. I evidentment el cap de colla que jo recordi amb els anys que porto sempre ha tingut la validació de tots en tot moment. Per tant no hi ha hagut conflicte. No ha calgut que cada dos anys es dona per fet, se li dona la potestat i per tant mai recordo un conflicte que hagi comportat canviar-lo, una mica el que deia l'Aurín, quan ha funcionat, ha funcionat.
Clar, si una persona és vàlida i té al cap el rol que té que tindre un cap de colla, anar a buscar algú jugar-te-la a que vingui un il·luminat?
No,
perquè n'hi ha colles que tenen il·luminats.
O sigui, el que nosaltres fèiem no era...
Il·luminats de la colla.
Vale, però el que nosaltres fèiem era donar-li tot el poder a aquell cap de colla, legitimar-lo perquè sigui el cap de colla, que la colla cada dos anys l'escull. M'entens? O sigui, no que vagi canviant. O sigui, hi ha caps de colla que conya, l'agrupació de veïns populars, el cap de colla és diable, se'n sal és. No hi havia manera de treure'l. Dic, bueno, doncs almenys que et voti la colla i que siguis oficialment cap de colla. Cada dos anys la colla que et voti. I sigues tots els anys que et doni la gana. Però com a mínim podràs dir, a mi cada dos anys em voten. Jo sóc el cap de colla democràtic.
Escolteu, arribem pràcticament a les 12 de la nit, com comentàvem al principi, avui som aquí parlant de l'agrupació, som aquí sobretot parlant també de festa, de tradició, de festa major i de Santa Tecla, però parlem de l'agrupació aquest any perquè celebrem els 40 anys i abans que acabéssim, si, no sé si algú evidentment entremig vol fer alguna altra aportació, que la Loreto ens expliqués una mica què passarà aquest any, a banda de que celebrarem com sempre Festa Major i Santa Tecla, què passarà a la grupa, què ens prepara la Junta per a aquests 40 anys d'entitat, el que puguis explicar.
Bueno, som una entitat que no tenim secrets. No, ara per Santa Tecla fem l'ofrena, tirem els 21 morterets, estem fent uns vídeos que hem gravat amb unes xerrades amb els socis fundadors, després també amb els presidents, diferents presidents de l'entitat, i també volem fer un tercer amb els nens, que també són els grans protagonistes de l'entitat, per fer vídeos curts i que siguin píndoles que es puguin compartir a les xarxes socials, que siguin missatges curts i frescos, però que et donin l'oportunitat també de conèixer l'entitat des d'un altre punt de vista. Crec que és una de les coses més xules que estem preparant. I altres actes, estem fent programant una exposició de cultura popular, una sorpreseta que tenim pels nostres socis i sòcies i sobretot pels nostres balladors, i també una cosa molt especial que a mi em fa especial il·lusió, que és recuperar un ball parlat, perquè vaig pensar que en homenatge als socis fundadors que és un follon, no? No és el de Sant Bartomeu, no és el del Vinyet, no és el de les Criades. Algo serà. Sorpresa, sorpresa. No, vam decidir amb la Junta que en homenatge... Per què es va fundar l'agrupació? Per recuperar, per donar dignitat, per donar una visió al nostre folklore. Doncs què millor doncs, que recuperar un ball parlat que s'hagués fet en la història de Sitges, no perquè surti en cap cercavila, no perquè es mantingui, sobretot, no perquè es mantingui durant uns quants anys, sinó com un acte més d'aquest any, del 40 aniversari. Escolta, si algú s'anima, que s'apunti, eh? Que hi ha personatges per tots.
Però, presidenta, no ens dones més pistes, per tant, haurem de recórrer als estudiosos i a veure quins queden, no? Perquè has descartat els que no seran, per tant... S'haurà de pensar... N'hi ha molts, no?
N'hi ha molts. N'hi ha molts balls i serà molt divertit.
Doncs una invitació que fa la presidenta. No sé si algú, hi ha algú que vulgui intervenir.
Bueno, jo, una última... Ja sé que estem arribant al final, no m'agradaria tornar... Potser això ho hauria hagut de preguntar fa mitja horeta. Si una cosa m'ha quedat clara d'aquí, després d'escoltar sobretot el senyor Surià, una mica amb l'objectiu que es va crear l'agrupació, que bàsicament, com diu el nom, era agrupar, recuperar, vetllar pels balls. Llavors, si es feu 40 anys, deu ser el 78. Llavors, com va anar el timing? O en quin moment es va dir, o es va pensar, bueno, ja que no hem pogut, perquè suposo que els dos primers anys devien ser de moltes gestions i parlar amb balls, no?, per intentar, suposo, aixoplugar. Llavors, en quin moment es diu, doncs mira, ara faig una tercera colla de diables, ara doblo els pastorets, ara doblo els cerculets, em sembla que es van doblar, doblo les gitanes, bueno, els gegants, diguéssim, seran recuperats, no?, d'en Carol. Però en quin moment es va decidir? Com va ser això? No hem aconseguit l'objectiu primer? O en aquests dos primers anys ja va ser quan van començar a dimitir? O, clar, potser això estem parlant d'en un any i mig va començar a plegar molta gent perquè ja van veure que no van aconseguir l'objectiu primordial. Llavors, per una altra banda, com va anar que algú digués vinga, doncs, vinga, una tercera colla de diables, doblo els pastorets... que jo, per exemple, vaig ballar els pastorets i vam estar bastants anys doblant el ball amb els de l'Ajuntament o bueno, el BTTT aquest. No sé com va anar una mica els timings. Si algú...
Home, l'agrupació comença, es funda, per dir-ho d'una manera, amb dos balls doblats, capgrossos i pastorets. No? I alguns, a la millor, agregats però no integrats. Vale? O sigui, i surten els capgrossos del Jofre, que l'any següent ja es van desaparèixer perquè eren de Port Expand, i els pastorets, que qui hi havia al capdavant ja eren Valentí Montgall. Uh-huh. Vale? A partir d'aquí, l'any següent, ja es creen el Novi i el Valen, els pastorets, i l'Isidre i el Valen, els dos, estaven. No? Ballador. Vale. Ah, però l'Isidre mai volia sortir a les fotos, per tant, les fotos estaven allà en un racó. Sí, sí, es van engegar i a l'any següent, el 79, es creien els gegants moros.
Però veient-lo des de fora, veient-lo en la distància dels 40 anys, sort que es van doblar aquests balls, perquè ara si no estarien. Vale? Jo crec que el que tenim que mirar és que...
79.
I les gitanes segueixen doblades perquè són totalment diferents. I les dues són de Sitges, vull dir, unes tenen... una cosa antiga i les altres tenen una altra cosa antiga i ojalà les dues fessin pam i fossin les gitanes de Sitges. Això seria ja el sumo del sumo, perquè unes tenen, les de l'agrupació tenen el vestuari com sortien abans o inspirat a com sortien abans, i les gitanes de maldites de l'Ajuntament, les gitanes de Sitges, tenen el pal. El pal elles el trenen com es trenava antigament, coses que les de l'agrupació no el trenen com el trenaven els homes. Vull dir que ojalà les dues es juntessin. Els diables és una cosa molt difícil.
Però perdona, Lolín, les dues colles de gitanes no són de Sitges? Tu creus que no són
les
de Sitges?
Les dues són de Sitges. Una colla té la cordialitat que té el vestuari...
Sí, sí, que ho has explicat molt bé. Però
dir... les dues són de Sitges, uh-huh. Però estan, jo crec que estan doblades i encara estan vives perquè les dones, les dues tenen algú... Sí, ja. Si no, una de les dues ja hagués desaparegut.
Jo crec que lo important és els 10 primers anys...
Que és
anys...
l'únic que ha quedat doblant, no?, les gitanes.
Sí.
A part de, i el diable, però el diable no hi ha dos sin tres.
Jo crec que l'important de l'agrupació són els 10 primers anys que fa aquesta funció d'integració de tots els balls o intenta, lluita per poder posar tothom a dins el mateix paraigües. No? Amb major encert o desencert, també és veritat. No? També hem de tenir en compte que els primers anys hi ha molta antiagrupació i proagrupació i està molt pluralitzat, o sigui que estan molt... molt als extrems, no? Fins i tot en certes ocasions a punt d'arribar a les mans i tot. Això en el llarg del temps i amb la filosofia i la manera de treballar del que va ser president aleshores, que era el Valen, va anar abaixant una miqueta aquests enfrontaments, no? Jo recordo que anar a sortir amb la Moixiganga el primer any i els bastoners de la Colla Vella girar-se d'esquena, perquè érem la Moixiganga de l'agrupació que nosaltres què carai fèiem allà, no? Però a poc això ha arribat a arribar a les dues del migdia a donar-nos una abraçada amb els bastoners de la Colla Vella, vale? Que molts d'ells desafortunadament no els tenim entre nosaltres ja, no? Però anar llimant de tal manera de que dius, vale, hem aconseguit fins aquí. Aconseguir més ja és miracle, ja és difícil. Uh-huh. Per tant, és el que he dit abans, no? Deixem les portes obertes, qui vulgui entrar que entri, però nosaltres fem el nostre camí.
Bé,
I el fet de doblar era beneficiós també, eh? Perquè aviam, Jordi, tu ho sabies, tu ballaves un ball de pastorets i els altres, el pal ja era diferent, pintat diferent, per començar. Segon, la manera de picar ja era diferent, les bassetges havien desaparegut, les carbassetes no en portaven, els serronets tampoc, els barretets petits tampoc. I gràcies a l'agrupació que comença a treure carbassetes, la feinada que tenia per trobar carbassetes, l'Olin, i fer els barretets, que no sabien com collons eren, i els serronets, i les bassetges, que no ningú sabia fer macramé, va fer les bassetges i després ensenyar a fer-la petar.
El Jordi vol fer una nova intervenció.
No, és només...
A veure si funciona el micròfon, sí?
És només un segon... És que al principi també hem de tenir en compte una cosa, hi havia una certa ambigüetat, o sigui, els que estàvem, diguem-ne, preparant i muntant tot això amb les portes ben obertes més que mai, perquè a més l'agrupació havia de ser el que volguessin els seus fundadors, els que van renunciar-hi simplement van renunciar-hi, no és que no es vagin a adherir, van renunciar a ser els pares de la criatura, aquesta és la veritat, però en principi nosaltres creiem que la colla de diables jove, de la qual jo també era integrant, la teníem dintre. I es donen les circumstàncies, això no consta segurament en cap llibre, que les festes de la Santa Creu de Figueres, en Josep Sales, un servidor i un timbaler, vam anar representant els diables, perquè l'agrupació s'havia compromès a enviar els diables en aquesta festa i els diables no van funcionar. I vam anar-hi tres persones o quatre, sort que vam anar en un barri perifèric i no vam fer gaire el ridícul. Però aquesta és la història del principi. Els gegants es van fer al costat del drac. En principi ens creiem que la colla del drac s'adheriria, per la gent que hi havia dintre, s'adheriria perfectament amb això, perquè no hi ha cap problema en què el drac sí que és patrimoni de l'Ajuntament, però la colla no. No estan a la Seguretat Social els que porten el drac de la llista de la nòmina de l'Ajuntament, són una colla que porten el drac. Aquesta colla podia ser dintre de l'agrupació perfectament, sense cap protocol rar, simplement estar integrats en l'agrupació. Esclar, tot això al principi va anar rodant d'aquesta manera. A la tercera trobada de bastoners de Catalunya hi va anar una colla de bastoners de Sitges, la de l'agrupació, jovenets tots, amb gallers de la colla d'en Blai. Quan es va crear l'estandard de la com es diu això, de la coordinadora, això, de la coordinadora de bastoners, que es va celebrar a Montblanc, l'escut de l'agrupació està enganxat en aquest estandard. I d'això era abans de tot el que estava dient fins ara, o sigui que és una mica prehistòric, però és així. I d'aquí ve que en un moment donat, com que no teníem diables, doncs va semblar dient posar una colla de diables. Ja està.
Bé, en qualsevol cas, segur que hi ha moltíssimes i moltíssimes anècdotes, històries per explicar.
Una petita cosa, a tall informatiu. L'agrupació Baix Populars comença a rebre la primera subvenció, si no recordo malament, el 98.
Hi havien passat uns quants anys.
10 anys després de la seva fundació. 20 anys després de la seva fundació. Per tant, com es nodria l'entitat per poder fer el vestuari i poder fer totes les activitats que feia? De les aportacions als socis, que era una misèria, i de les sortides.
Exacte.
I ara aquí explicaré un culpable de que tinguem moltes sortides durant
aquests anys. Molt ràpidament, que se'ns tira el temps.
Sí, que és el Jordi Sorià.
Ah,
sí. El Jordi Sorià estava
culpa de moltes coses, veig,
a la centraleta de l'Ajuntament. I llavors sí, deia, escolti, que volem contractar una colla de bastons, truqui amb aquesta persona. I l'enviava amb en Valen o me'ls enviava a mi, i llavors, clar, qui sortia? L'agrupació Baix Populars. Aviam, també s'ha de dir que els vaig a la Independents mai volien sortir.
També.
Loreto, crec que hi ha molta història, a més amb la possibilitat de tenir-la de primera mà amb persones que formen part d'aquest testimoni, per explicar. Avui no ens dona temps d'explicar-ho tot, però segurament caldrà pensar en el que podem fer en aquest any de celebració per conèixer encara una miqueta més tots aquests detalls de l'agrupació, que tot i que hagis format part de Valls, siguis soci, hagis estat membre de juntes, doncs evidentment és impossible saber-ho tot, així que ens quedem amb les ganes de conèixer més històries de l'agrupació. I parlant de futur, acabarem, jo m'agradarà acabar amb vosaltres amb una frase de cadascun, però m'agradaria fer una apreciació que em comentava aquest matí un amic i que a més en Jordi també em feia referència ara. No sé si és possible o no és possible, però potser estaria bé donar sentit al logotip, a l'escut de l'agrupació de Valls Populars, que suposo que tothom recorda que és el que hi ha aquí, que és el drac, que està aquí i és un amic. És a dir, si alguna persona que vingui de fora li has d'explicar què és això, dirà, no lo acabo d'entender esto, explíquemelo otra vez. En fi, no sé si serà possible o no, però per acabar, m'agradaria que cadascun de vosaltres tres em diéssiu com us agradaria que fos l'agrupació d'aquí a 10 anys, que segur que ho tornarem a celebrar, a comentar, a debatre i a explicar, quan faci mig segle, això passarà molt ràpid, com hauria de ser l'agrupació d'aquí a 10 anys? Com hauria de celebrar el seu mig segle, l'agrupació de Valls Populars?
És molt senzill, l'agrupació serà el que els socis de l'agrupació vulguin que sigui.
Lolín?
Home, jo desitjaria que l'agrupació sigui, si segueix sent agrupació com si deixa de ser agrupació, que tots els valls estiguin sota un mateix paraigües i tots anessin a una. Jo en aquest moment l'agrupació està molt bé de salut i tira endavant i tot el que vulguis, però jo crec que li queda una feina molt gran de que tots anem amb una i sigui un cercavila que sigui complet de dalt a baix.
Tindrà una sòcia que es diu Lolín Rocha, l'agrupació, quan faci 50 anys?
A lo millor sí, si la Loreto segueix treballant, sí.
Presidenta, l'agrupació d'aquí a 10 anys.
Jo sincerament espero que l'agrupació d'aquí 10 anys tingui la humilitat, força, ganes i estima per la cultura i pel nostre folklore que van tenir els seus socis fundadors el dia que es va fundar, el 1978. Moltes gràcies.
Enhorabona pels 40 i gràcies a tots tres.
Doncs res, agrair-vos a tots la vostra presència aquí a les xerrades, felicitar, com no, l'agrupació de Valls Populars per aquest 40è aniversari, i agrair doncs, a la Mònica per haver-me donat això també i als tres tertulians d'avui, que els hi donarem l'obsequi que hem fet aquest any, que està molt ben embolicadet, vale? Pels que no ho veu veure, és el penjarrobes o el penjador de la Festa Major de Sitges. Vale, això ho fa l'Anna Sánchez, que té la botigueta de Mil Estels al carrer Sant Josep, que us aconsello que us hi passeu, que té coses molt xules de la Festa Major. I doncs res, ara els hi fem entrega, cada d'un d'ells. Aneu en compte amb la massa del diable, que és molt delicadeta.
Moltes gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.
Gràcies a la Lolín, a la Mònica. Les merdades que foto la gent, eh? A Loreto. I el Parés, que ja teníem ganes de veure per aquí. I res, doncs, en nom del bar, desitjar-vos a tots que passeu una molt bona festa major. Ojo les consignes, tot el que diu el programa. I l'any que ve, Déu dirà. Vinga, anem-hi.